Benvinguts, salutacions, amics oients. Comencem ara un programa especial amb motiu d'una notícia que s'acaba de produir. Ha mort Benet XVI, Joseph Ratzinger, un home de proximitat, de tendresa, de gran saviesa teològica i que sabia combinar perfectament la defensa de les veritats de la fe catòlica amb l'obertura al diàleg. De fet, encara que algunes persones de l'Església no veien clara la seva elecció com a papa el 2005 pel seu perfil, que havia estat considerat conservador, va ser l'home que va obrir més ponts els últims anys al diàleg ecumènic i interreligiós, en un camí que havia iniciat certament el seu predecessor, Joan Pau II. En defensar precisament el document Dominus Jesus, per exemple, Ratzinger havia establert que creu que el diàleg interreligiós ha de basar-se en la igualtat de la dignitat humana. Va condemnar fortament també, per exemple, les caricatures de Mahoma. I en el seu primer missatge de Pasqua, Ratzinger feia una crida per a una solució pacífica al conflicte nuclear amb l'Iran, alhora que, d'altra banda, s'havia oposat a les dues guerres de l'Iraq. Que descansi en pau, Joseph Ratzinger. Comencem avui aquest programa per repassar molts aspectes de la seva vida i la seva aportació a l'Església i al món. Salutacions de tot l'equip que fa aquest programa, amb el Toni Huguet a les vies de so i també amb les veus de Mercè Raga, Joan Trias i Borja de Maria. Us parla Ignasi Miranda. Comencem.
Especial comiat Benet XVI. Una vida al servei de l'Església i el món.
Joseph Aloysius Ratzinger va néixer a la localitat bavaresa de Markkathal am Inn el 16 d'abril de 1927. Ha estat el papa número 265 de l'Església Catòlica i el setè sobirà de la ciutat del Vaticà. Els cardenals el van elegir per a la seu de Pere en conclava el 19 d'abril de 2005, després de la mort de Joan Pau II, i va triar el nom de Benet XVI. El 28 de febrer de 2013 va renunciar formalment al Ministeri Patrí i va assumir el títol de papa emèrit, amb la intenció de dedicar-se a la pregària i a la vida espiritual. Ell mateix havia anunciat la renúncia uns dies abans, concretament el dia 11 de febrer, en el que va ser una decisió excepcional en la història de l'Església. Com a cardenal de l'Església, Joseph Ratzinger ha estat present en els conclaves de l'agost de 1978 per elegir Joan Pau I, de l'octubre del mateix any, per a l'elecció de Joan Pau II i el de l'abril de 2005, on els cardenals el van elegir. El 2013, després de la renúncia de Benet XVI, es va celebrar el conclave on va ser elegit papa Jorge Mario Bergoglio, aleshores arcabisbe de Buenos Aires, i va prendre el nom de Francesc.
Especial comiat Benet XVI. Formació acadèmica i capacitats.
Ratzinger va començar a ser conegut en la seva capacitat intel·lectual quan va participar en el Concili Vaticà II com a assessor teològic del cardenal Joseph Fringe. Després va ser nomenat arcabisbe de Múnich i Frisinga i de seguida, l'any 1977, va ser creat cardenal pel papa Pau VI. El 1981, Joan Pau II el va cridar a Roma per ser el prefecte de la Congregació per la Doctrina de la Fe i el va nomenar uns anys després, el 2002, degà del Concili Cardenalici. En aquesta condició va presidir els funerals del seu predecessor, Joan Pau II. Ratzinger dominava 10 idiomes, sobretot l'alemany, l'italià, el francès, el llatí, l'anglès i l'espanyol. A més, llegeix el grec antic i l'hebreu. És membre de diverses acadèmies científiques d'Europa i ha rebut 8 doctorats honoris causa de diferents universitats, entre les quals destaquen els de la Universitat de Navarra el 1998 i la Pontifícia Universitat Catòlica del Perú el 1986. També és ciutadà honorífic de les comunitats de Penling, Markkathal, Traunstein i Ratisbona. Joseph Ratzinger, a més, és un expert pianista i el seu compositor favorit és Mozart. És el sisè pontífex alemany des de Víctor II. A l'abril de 2005 va ser inclòs entre el centenar de persones més influents del món per la revista Time. L'anterior papa amb el mateix nom va ser Benet XV, que va ser bisbe de Roma entre els anys 1914 i 1922, en una coincidència dels seus primers anys de pontificat amb la Primera Guerra Mundial.
Infantesa i vida familiar.
Josef Ratzinger va ser batejat el mateix dia que va néixer, que era dissabte de Glòria, el 16 d'abril de 1927, a la diòcesi de Passau. És el tercer i més jove dels fills de Josef Ratzinger, oficial de policia, i Maria Rieger. Ratzinger té dos germans, que són Georg, nascut el 1923 i també sacerdot, i Maria, nascuda el 1921, una dona que no es va casar i va administrar la casa del cardenal Ratzinger fins que va morir el 1991. Dos anys després del naixement de Josef Ratzinger, l'11 de juliol del 29, la seva família es va traslladar a Tittmoning i el 5 de desembre de 1932 es va mudar novament, aquesta vegada a Schau am Inn. Va ser aquí on Josef va viure el seu temps escolar en la dècada dels 30, després de l'enfortiment del nacionalcatolicisme a l'Alemanya d'aquella època. Als 16 anys, de fet, va ser cridat fins i tot, com tots els joves d'aquell moment, a les files de les joventuts hitlerianes. Entre el 1946 i el 1951, Ratzinger va estudiar teologia catòlica i filosofia a l'Acadèmia Filosòfica i Teològica de Frisinga, així com el Ducal Georgianum de la Universitat de Munic. El 29 de juny de 1951 va ser ordenat sacerdot juntament amb el seu germà Georg a la catedral de Frisinga. I el 24 de març de 1977, Ratzinger va rebre l'ordenació episcopal després de ser nomenat arcabisbe de Munic i Frisinga.
Especial comiat Benet XVI. La seva docència, pensament i saviesa.
Josef Ratzinger, com a jove professor de teologia, obria els seus alumnes a pensadors en la seva època considerats avançats i que fins i tot tenien problemes amb la jerarquia catòlica, com és el cas d'Yves Congar i Henri de Lubac, a més d'autors protestants com ara Karl Barth, Oscar Kuhlmann o Dietrich Bonhoeffer. Com a assessor del cardenal Frings al Concili Vaticà II, va defensar un debat obert i una elaboració dels textos creativa, com també una nova manera d'exposar les veritats centrals del cristianisme, sobretot la revelació i la salvació. En el seu llibre Introducció al cristianisme, Ratzinger defensa que l'ésser és pensament de l'esperit absolut que s'ha revelat com a relació. En el terreny moral, Ratzinger sempre ha insistit que el cristianisme no és un moralisme. La fe cristiana, segons el seu pensament, no té res a veure amb la religiositat que busca la recompensa, que es limita a una mena de legalisme ètic per guanyar-se suposadament un dret a la salvació. Josef Ratzinger va reaccionar, per exemple, en un llibre conversa amb Vittorio Messori, titulat Informe sobre la fe, davant el que va qualificar de deriva caòtica del catolicisme després del Concili Vaticà II. L'atribuïa a allò que considerava que era una interpretació superficial del seu esperit. Segons Ratzinger, el cristià occidental viu avui en una era neopagana, marcada per la idolatria dels diners, el prestigi, el plaer i el poder.
Prefecte de la Congregació per la Doctrina de la Fe.
El 25 de novembre de 1981, Joan Pau II va nomenar Ratzinger prefecte de la Congregació per la Doctrina de la Fe, motiu pel qual va renunciar a l'arcidiòcesi de Munic i Frisinga el 15 de febrer de 1982. Després va ser elegit vicedegà del Col·legi Cardenalici el 1998 i finalment degà el 2002. Ratzinger va mostrar-se crític amb algunes mentalitats morals, sobretot amb el control de la natalitat, però també va ser partidari de la prudència i la moderació en el diàleg interreligiós. De fet, va ser considerat a la seva tasca de guàrdia de la fe el cardenal més proper a Joan Pau II. Sota el seu mandat al capdavant de la Congregació per la Doctrina de la Fe, es van aprovar escrits sobre la posició de l'Església Catòlica en relació amb les persones homosexuals l'any 1986 i la Carta als Bisbes de l'Església Catòlica sobre l'atenció pastoral de les persones homosexuals el 1992. Després, el 2003, van quedar rebutjats els projectes de reconeixement canònic sobre les unions entre persones del mateix sexe. Per raó del seu càrrec al capdavant del Dicasteri de la Fe, Ratzinger va ser també el responsable d'estudiar la compatibilitat de la teologia de l'alliberament amb la doctrina catòlica. Durant el seu mandat, va prohibir l'exercici de l'ensenyament en nom de l'Església a teòlegs considerats dissidents, com ara Hans Küng o Leonardo Boff, entre d'altres. Ja cap al final del seu període abans de ser elegit papa, Ratzinger va haver de gestionar accions d'investigació, condemna i autocrítica davant d'onades de casos d'abusos sexuals a menors comesos als Estats Units, Irlanda i en altres llocs del món. També va haver de canalitzar les denúncies de víctimes i familiars seus sobre actes de pederàstia i comportaments il·lícits atribuïts al sacerdot mexicà Marcial Maciel, fundador dels Legionaris de Crist. Ja com a papa, Benet XVI va sancionar el ja ancià capellà, establint per a ell una retirada sense activitat pública. Es va donar la circumstància que Maciel, al cap de pocs mesos, va morir tot just mentre es van destapar ja totes les seves males pràctiques, finalment descobertes i denunciades des del mateix govern de l'Església. D'altra banda, durant el mandat de Josep Ratzinger com a prefecte de la Congregació per la Doctrina de la Fe, Joan Pau II va encarregar-li, l'any 1986, la redacció d'un nou catecisme de l'Església Catòlica, enllestit i publicat després de 6 anys, el 1992, amb la Constitució Apostòlica Fidei Depositum.
Especial comiat Benet XVI. Elecció de Ratzinger per substituir Joan Pau II.
El 19 d'abril de 2005, el cardenal Josep Ratzinger, quan acaba de complir 78 anys, va ser elegit papa en substitució de Joan Pau II, tot just en el segon dia del conclave i després de 4 rondes de votacions. Va coincidir amb la festa de Sant Lleó IX, el pontífex alemany més important de l'edat mitjana, conegut perquè va gestionar el nombre més gran de reformes durant un pontificat. Abans de la seva primera aparició al balcó de la Basílica de Sant Pere després de ser elegit, el seu nom va ser anunciat pel cardenal xilè Jorge Medina Estevez, protodiaca del Col·legi Cardenalici.
Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam, eminentissimum ac reverendissimum dominum, dominum Josephum, sancte romane ecclesie, cardinalem Ratzinger, qui sibi nomen imposuit benedicti decimi sexti.
En la missa d'inici del Ministeri Patrí de Benet XVI, el cardenal Medina va ser l'encarregat d'imposar-li el pal·li, mentre que Angelo Sodano, encara secretari d'Estat, li va col·locar l'anell del pescador. Al balcó, quan acabava de ser elegit, les primeres paraules de Benet XVI a la multitud, donades en italià abans que impartís la tradicional benedicció Urbi et Orbi, van ser...
Dopo il grande Papa Giovanni Paolo II,
després del gran Papa Joan Pau II,
i signori cardinali hanno eletto me,
els senyors cardenals m'han escollit
lavoratore nella vigna del
com a simple i humil treballador de la vinya del Senyor.
Mi consola il fatto
em consola
che il Signore sa
que el Senyor sap treballar
anche
i actuar també amb instruments
e
insuficients
mi
i sobretot
alle vostre preghiere.
Confio en les vostres pregàries.
Nella gioia del Signore risorto,
en la joia del Senyor ressuscitat,
fiduciosi del suo aiuto permanente, andiamo
confiats
avanti,
en la seva ajuda permanent, anem endavant
Maria,
i confiem que el Senyor ens ajudarà.
Madre,
i Maria, la seva Santíssima Mare, estarà de part nostra.
L'elecció de Ratzinger va generar immediatament algunes crítiques perquè se'l considerava dins l'Església d'estil conservador i ortodox. Ben aviat, però, va aconseguir guanyar-se la simpatia de totes les sensibilitats catòliques, com també d'altres confessions cristianes, pel seu estil sobri, senzill i obert. Una perfecta combinació entre la defensa de les veritats fonamentals de la fe cristiana i la disponibilitat al diàleg amb tothom. Va ser precisament el 2006 quan va ser publicada en castellà una obra seva, escrita quan encara no era papa, amb el títol Fe, Veritat, Tolerància, a la qual parlava, entre altres coses, del pluralisme religiós i el diàleg. A l'agost de 2005, el nou papa Benet XVI ja va participar en la Jornada Mundial de la Joventut a Colònia, on va rebre grans mostres d'afecte expressat per centenars de milers de nois i noies d'arreu del món. A l'octubre del mateix any, va presidir el seu primer sínode de bisbes, dedicat a l'Eucaristia, on va afegir una secció d'intervencions lliures. El pontificat de Benet XVI també passa la història pel rècord en l'assistència de persones a les audiències generals dels dimecres. Segons dades de la Prefectura Apostòlica, només l'any 2007 van ser més de 2.800.000 persones les que van participar en trobades públiques amb el pontífex al Vaticà o a Castel Gandolfo.
Tres encícliques.
El 25 de gener de 2006, Benet XVI va publicar la seva primera encíclica, Deus Caritas Est, Déu és amor. Després d'una introducció on manté que l'expressió Déu és amor és el cor de la fe cristiana, desenvolupa un text amb dues parts diferenciades. En la primera parla de l'amor de Déu en la creació i en la història de la salvació, començant per definir el concepte d'amor. Aquí assegura que no s'ha de rebutjar l'amor eròtic o corporal, però aclareix que cal sanejar-lo perquè assoleixi la seva veritable grandesa. A la segona part desenvolupa tot un pensament sobre l'exercici de la caritat per part de l'Església, que qualifica de comunitat d'amor. Per exemple, recorda que l'Església no ha de quedar-se al marge de la lluita per la justícia, alhora que no ha de fer política, sinó oferir un servei d'amor que sempre serà necessari. El 30 de novembre de 2007 es va presentar la segona encíclica de Benet XVI, Spe Salvi, l'esperança que salva, dedicada a l'esperança i inspirada en la carta de Sant Pau als cristians de Roma. En aquest document, Ratzinger afirma que la vida no acaba en el buit, sinó que desemboca en un moment ple de satisfacció, de submergir-se en l'amor infinit, en la vida eterna en la qual el temps ja no existeix. Fa una crida a l'autocrítica dins el cristianisme, alhora que alerta davant la temptació de l'individualisme. Recorda que la victòria de la raó sobre la irracionalitat és un objectiu de la fe cristiana, però afegeix que la ciència no redimeix l'home, sinó que l'home és redimit per l'amor. Igualment, comenta que un progrés basat en el simple materialisme és una amenaça i que l'experiència del marxisme ens ha mostrat clarament que un món sense llibertat no és bo. En aquesta encíclica sobre l'esperança, Benet XVI diu que la llibertat ha d'estar orientada per una esperança enmig del sofriment, el fracàs i les frustracions de l'existència i de la història. En aquest sentit, defineix el judici final com un consol, perquè suposa la renovació del sofriment i la resposta a l'anhel de la justícia que ofereix un Déu que és alhora justícia i amor. La tercera encíclica de Benet XVI es va signar el 29 de juny de 2009 i va ser presentada el 7 de juliol del mateix any. Benet XVI aplica en aquest document els ensenyaments de les seves dues primeres encícliques, Deus Caritas Est i Spe Salvi, els grans temes socials del món propis dels nostres dies. En una primera part examina els ensenyaments dels seus dos predecessors, Pau VI i Joan Pau II. En la segona repassa el que ell considera les grans amenaces que planen sobre la humanitat actualment. Aborda amb realisme i esperança els problemes creats per la crisi financera, per la manca d'institucions internacionals capaces de reformar la ineficàcia burocràtica que allarga el subdesenvolupament de molts pobles i per la manca d'ètica de moltes mentalitats que predominen en les societats opulentes.
Especial comiat Benet XVI. Exhortacions apostòliques i altres escrits.
Benet XVI ha escrit també diverses exhortacions apostòliques. Al març de 2007 va publicar l'exhortació postsinodal Sacramentum Caritatis, un text en què reafirma el valor de l'Eucaristia i el seu sentit, que neix de l'amor de Crist i es projecta cap a l'amor a tots els homes. Assegura que la unió amb Crist en l'Eucaristia alimenta el compromís per la justícia i la reconciliació, l'ànsia de compartir els béns, l'emancipació de la idolatria del treball i el respecte per la creació. Recull els treballs realitzats en el sínode dels bisbes de l'octubre de 2005. El novembre de 2010 es va publicar la seva segona exhortació apostòlica postsinodal, titulada Verbum Domini i dedicada al tema de la paraula a la vida i missió de l'Església. En aquest cas, el document recull els treballs realitzats en el sínode dels bisbes de l'any 2008. D'altra banda, el 19 de novembre de 2011, Benet XVI va signar i va publicar des de Benín una altra exhortació apostòlica postsinodal, titulada Africae Munus, dedicada a l'Església Àfrica. Recull els treballs realitzats en un sínode especial dels bisbes per aquest continent, celebrat el 2009. A més, el 14 de setembre de 2012, Benet XVI va signar i va publicar des de Beirut, al Líban, l'exhortació «L'Església al Pròxim Orient», dedicada al tema dels catòlics de diversos ritus que viuen en països d'aquesta zona. En aquest document es recullen els treballs d'un sínode especial de bisbes que va tenir lloc al Vaticà a l'octubre de 2010. I entre els documents considerats d'un nivell inferior, els anomenats motu proprio, Benet XVI ha publicat l'antiga i venerable basílica sobre Sant Pau Extramurs, la publicació del compendi del catecisme de l'Església Catòlica Totius Orbis, amb les noves disposicions sobre les basíliques de Sant Francesc i de Santa Maria dels Àngels, a Assís, el restabliment de la norma tradicional sobre la majoria requerida per l'elecció del pontífex, el document Summorum Pontificum, sobre la litúrgia romana anterior a la reforma de 1970, el Ministrorum Institutio, amb el que es transfereix les competències sobre els seminaris des de la Congregació per l'Educació Catòlica a la Congregació per al Clergat, i les normes amb ulteriors modificacions a les normes sobre la seu vacant i l'elecció del pontífex. A més, entre els anys 2007 i 2012, Joseph Ratzinger va publicar 3 llibres sobre la vida de Jesús a partir de les dades fonamentals dels evangelis i altres escrits del Nou Testament. En el primer, Benet XVI sobre el pas d'idees recents que redueixen la figura del Jesús històric a un simple moralista rebel o liberal, a un profeta escatològic o a un revolucionari polític. Sense rebutjar frontalment aquestes visions, Ratzinger remarca que el factor d'intel·ligibilitat clau és la unió de Jesús amb el Pare. El 2011 va publicar la segona part amb el títol Jesús de Natzaret, des de l'entrada a Jerusalem fins a la resurrecció. La tercera va aparèixer l'any 2012 i té per títol La infància de Jesús.
Consistoris per crear nous cardenals.
Benet XVI va crear, durant els seus gairebé 8 anys de pontificat, entre els anys 2005 i 2013, un total de 90 cardenals en 5 consistoris. El primer va ser el 24 de març de 2006, amb 12 nous purpurats i 3 no electors. Entre aquest grup, destacat William Joseph Levada, que havia substituït el mateix Ratzinger com a prefecte de la Congregació per la Doctrina de la Fe després de la seva elecció papal a 2005. En el segon consistori convocat per al 24 de novembre de 2007, va crear 18 cardenals electors i 5 no electors. En aquest grup destaquen Lluís Martínez Sistac, aleshores arcabisbe titular de Barcelona, i Agustín García Gasco, arcabisbe de València, que després va morir l'any 2011. Els altres consistoris van ser el 20 de novembre de 2010, amb 20 nous cardenals electors i 4 no electors. El 18 de febrer de 2012, amb l'aragonès Santos Abril Castelló, en el grup de 18 nous purpurats electors. I finalment, el 24 de novembre de 2012, amb la creació dels seus últims 6 cardenals, tots electors.
Especial comiat Benet XVI. Les beatificacions i canonitzacions.
Durant el pontificat de Joseph Ratzinger s'han fet 24 celebracions entre beatificacions i canonitzacions, individuals i col·lectives. Un dels canvis introduïts per Benet XVI, que de fet va ser un retorn a tradicions anteriors, era que les beatificacions les presidís habitualment el prefecte de la Congregació per a les Causes dels Sants, aquesta vegada, en aquesta època, Angelo Amato, ja durant el pontificat de Ratzinger, i que se celebrin, només amb algunes excepcions, a la diòcesi més directament vinculada al nou beat. Entre les beatificacions durant el pontificat de Benet XVI destaquen la del 28 d'octubre de 2007, amb gairebé mig miler de màrtirs espanyols de la persecució religiosa dels anys 30, en aquest cas celebrada a Roma, i la de Joan Pau II, l'1 de maig de 2011, també a la ciutat del Vaticà. A Catalunya, amb Benet XVI a la Seu de Pere, s'han celebrat, entre d'altres, les beatificacions del sacerdot Josep Samsó, el gener de 2010 a Mataró, i de la fundadora de la Congregació de la Sagrada Família d'Urgell, Anna Maria Gené, en aquest cas a la Seu d'Urgell, a l'octubre del 2011.
Els viatges a Espanya.
La primera visita de Benet XVI a territori espanyol va ser els dies 8 i 9 de juliol del 2006 a València, amb motiu de la Trobada Mundial de les Famílies. Durant aquesta estada, a més de presidir els actes propis, es va reunir amb l'aleshores president José Luis Rodríguez Zapatero per intentar suavitzar algunes tensions de l'Església amb el govern socialista arran de l'aprovació de lleis com el matrimoni entre persones del mateix sexe. El segon viatge a l'estat espanyol va ser la històrica visita a les ciutats de Santiago de Compostela i Barcelona, els dies 6 i 7 de novembre del 2010. A la capital gallega, Benet XVI va presidir una missa com a pelegrí del Camí de l'Apòstol, dins un any que era jubileu jacobeu. I a la capital catalana, el pontífex va presidir també l'Eucaristia, en què es va dedicar al temple de la Sagrada Família, alhora que va quedar erigit en basílica per un decret del mateix pontífex. El mateix dia 7 de novembre, a la tarda, el Sant Pare va visitar l'obra benèfico-assistencial del Nen Déu, situada al barri barceloní del Guinardó i gestionada per les franciscanes dels Sagrats Cors. Va ser una vetllada especialment emotiva per la proximitat que Benet XVI va mostrar en tot moment amb desenes de nens i joves discapacitats. I a l'agost del 2011, Benet XVI va fer el seu tercer i últim viatge a Espanya, en aquest cas per presidir la Jornada Mundial de la Joventut a Madrid. Va presidir una vetlla el dissabte 20 d'agost a l'aeròdrom de Cuatro Vientos, als afores de la ciutat, on una tempesta va alterar de manera notable l'última estona, amb l'adoració eucarística, uns moments que es va desenvolupar igualment, malgrat les dificultats. D'altra banda, destaca la visita que Benet XVI va fer a Cuba, la segona d'un papa a l'illa caribenya després de la que havia fet Joan Pau II el 1998. Aquesta vegada va ser a finals de març del 2012, després d'una estada a Mèxic. El moment central va ser un peregrinatge al santuari de la Mare de Déu de la Caridad, del Cobre, patrona de Cuba, després de ser rebut pel president Raúl Castro.
Especial comiat Benet XVI. Renúncia i retirada de Benet XVI.
El dia 11 de febrer del 2013, Benet XVI va anunciar per sorpresa la seva renúncia al càrrec, al·legant manca de forces. L'anunci el va fer en llatí durant el consistori de canonització d'un grup de màrtirs. Aquestes van ser les seves paraules.
Per governar la barca de Sant Pere i anunciar l'Evangeli, és necessari també el vigor, tant del cos com de l'esperit, un vigor que en els últims mesos ha davallat en mi de tal manera que he de reconèixer la meva incapacitat per exercir bé el ministeri que em va ser encomanat. És per això que, sent molt conscient de la seriositat d'aquest acte, en plena llibertat, declaro que renuncio al ministeri de bisbe de Roma, successor de Sant Pere, que em va ser confiat mitjançant els cardenals el 19 d'abril de 2005. De manera que el 28 de febrer de 2013, a les 8 del vespre, la seu de Roma, la seu de Sant Pere, quedarà vacant i haurà de ser convocat mitjançant dels qui en tenen competències el conclave per a l'elecció de nou summe pontífex.
La renúncia del papa Benet ha de considerar-se excepcional, ja que va ser la primera des de l'edat mitjana. L'última situació similar s'havia produït l'any 1415 amb Gregori XII, obligat a renunciar al Concili de Constança per acabar amb el cisma d'Occident. La primera renúncia, per voluntat pròpia, havia estat el 1294 amb Celestí V, que va renunciar per fer-se ermità. En el moment d'anunciar la seva renúncia, Benet XVI tenia 85 anys i portava gairebé 8 del pontificat. Aquesta renúncia es va fer efectiva el 28 de febrer a les 8 del vespre, hora italiana. A partir d'aquell moment, la seu papal va quedar vacant i es va donar inici al procés de celebració d'un conclave que va triar un nou papa, en aquest cas Jorge Mario Bergoglio, que va triar el nom de Francesc. Benet XVI va abandonar la ciutat del Vaticà en helicòpter el mateix 28 de febrer de 2013, cap a les 5 de la tarda. Mentre sobrevolava Roma, les campanes de totes les esglésies i basíliques de la ciutat repicaven alhora. Un cop arribat a Castel Gandolfo, que va ser la seva nova residència els dos primers mesos després de la renúncia, va comparèixer al balcó del Palau Apostòlic, on va dirigir les seves últimes paraules com a papa a la gent congregada allà. Els va dir un senzill gràcies de cor per la vostra amistat i el vostre afecte. Va apuntar també que, a partir d'aquell moment, Joseph Ratzinger passava a ser simplement un pelegrí que continua el seu pelegrinatge sobre la Terra i afronta l'etapa final. El 2 de maig, unes setmanes després de l'elecció del seu successor, Benet XVI es va traslladar al monestir Mater Ecclesiae, que es troba dins dels murs del Vaticà, on ja va viure fins a la seva mort. Aquests últims anys, Ratzinger ha viscut dedicat a la pregària i a les seves aficions, al costat del seu secretari privat, Georg Ganswein. Quatre laiques consagrades de la comunitat Memores Domini, que l'han ajudat amb les tasques domèstiques, i un diaca belga. Des de la renúncia, Ratzinger ha conservat el nom pontifici de Benet XVI i ha ostentat el títol de papa emèrit, com també el de bisbe emèrit de Roma. Des de la renúncia, Benet XVI ha tingut poques aparicions públiques, tot i que ha rebut sovint visites privades, sobretot moltes del seu successor, Francesc. Les presències més destacades van ser el 27 d'abril de 2014, concelebrant en la canonització de Joan XXIII i Joan Pau II, i el 27 de novembre de 2015, en aquest cas en l'obertura de la Porta Santa de l'Any de la Misericòrdia.
Arribem al final d'aquest programa especial. Benet XVI certament va patir també algunes crítiques i males interpretacions a algunes de les seves reflexions públiques. El 12 de setembre de 2006, per exemple, es va veure embolicat en una controvèrsia en citar l'emperador bizantí Manuel II Paleòleg amb la frase que deia així: «Mostreu-me també allò que Mahoma ha portat de nou i trobaràs només coses malvades i inhumanes», com la seva ordre de difondre mitjançant l'espasa la fe que ell predicava. Aquestes paraules van generar alguns aldarulls i protestes irades i violentes de musulmans en nombrosos països. Benet XVI, però, va saber calmar molt bé aquestes reaccions quan va explicar que hi havia hagut una mala interpretació de les paraules. Era un ésser humà, Joseph Ratzinger. Nosaltres el reconeixem com a gran savi, però també com a gran pastor. Va saber adaptar-se als signes dels temps i va saber fer, d'una banda, de defensor de la fe i, d'altra banda, de papa, de pastor de l'Església Universal. Que descansi en pau, Benet XVI. Salutacions novament del Toni Huguet, el Borja de Maria, la Mercè Raga, el Joan Trias i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda.
Especial comiat Benet XVI.